Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El govern estableix requisits al comerç en línia. Els vehicles i els repartidors hauran de tenir zones d'espera als establiments de venda online, coneguts com a botigues fosques o dark stores. Es prohibirà repartir de nit productes que no siguin bàsics i obligarà que hi hagi punts de recollida i devolució a prop dels domicilis del client. Barcelona acollirà una de les primeres 7 plantes d'intel·ligència artificial que promou la Unió Europea. S'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center i s'encarregarà d'actualitzar el superordinador Mare Nostrum 5. El sector pesquer de Catalunya i la Generalitat fan pressió avui a Brussel·les per rebutjar la intenció de la Comissió Europea de reduir dràsticament els dies de pesca d'arrossegament al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia fan front comú per trobar una solució alternativa i esperen una nova proposta de la presidència de torn. El president Illa compareixerà dimecres de la setmana que ve al Parlament per donar explicacions sobre els acords de l'última Junta de Seguretat amb la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola al 112. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han unit per demanar-ne la compareixença. Junts per Catalunya replica el PSOE que no va de farol quan emplaça Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança per l'incompliment dels acords d'investidura. Amb tot, el secretari general del partit, Jordi Turull, admet al matí de Catalunya Ràdio que Junts no deixarà caure l'executiu espanyol de la mà del PP i Vox. El líder rebel sirià Abu Mohammad al-Julani promet buscar els torturadors de l'antic règim. Són els primers passos del nou poder que pacta amb el primer ministre el traspàs cap a un govern de transició. Avui s'hi reprèn l'activitat bancària mentre el govern insta a fer el mateix en el sector petroler. Equips d'emergència francesos i els bombers d'Andorra busquen dues persones desaparegudes des de dissabte al Pirineu. Haurien sortit del refugi amb la intenció de pujar al Pic Drull a l'Arieja. Una de les persones desaparegudes és Txell Fuster, responsable d'un centre esportiu de Manresa. L'altre excursionista és veí de Gironella. Catalunya Ràdio aconsegueix 637.000 oients en l'última EGM i es converteix en l'emissora que més ha crescut aquest any. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, al capdavant obté la seva millor xifra amb 426.000 oients. Catalunya Informació en té 87.000. Els esports.
El Barça viatja cap a Dortmund amb la novetat d'Araujo per jugar demà al camp del Borussia a la Champions. El central uruguaià ha rebut avui mateix l'alta mèdica i torna després que l'operessin fa gairebé 5 mesos. Entrades exaurides avui a Montilivi per a partit de Champions. Girona, Liverpool, els gironins busquen mantenir opcions de classificació contra el líder de la competició a partit a 6:45 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, Benfica, Manresa, Champions FIBA, 9:45 i per Esport 3.
I el temps, sol en molts indrets aquesta tarda, però amb cel més ennuvolat a la façana litoral central i a la Vall d'Aran, no es descarta algun ruixat puntual, sobretot a partir de la tarda i al vespre al voltant de la costa central. Cota de neu que se situarà entre els 600 i els 800 metres. L'ambient continuarà fred. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Segon dia de vaga dels pescadors d'arrossegament catalans a l'espera de la nova proposta de la Unió Europea sobre quants dies es podrà pescar l'any que ve al Mediterrani. Inicialment ho farien menys de 30 dies l'any. Si avui aneu al mercat, trobareu peix a les parades, però, evidentment, no peix de proximitat, sinó procedent de l'Atlàntic. Els peixaters que ofereixen bàsicament peix pescat aquí es plantegen fins i tot tancar demà si veuen que no poden oferir cap servei. Anirem al mercat de Tarragona per comprovar com estan els ànims aquest migdia i després ens traslladarem al port de la Ràpita, on hi ha més flota pesquera d'arrossegament i on es fan més captures, més de 2.000 tones i un volum de negoci més alt 12,3 milions d'euros. De fet, una tercera part dels vaixells que queden a Catalunya d'arrossegament tenen base a les Terres de l'Ebre i és en aquest migdia s'ha convocat una altra protesta. És un dimarts de revolta, no només dels pescadors, també som a Lleida, on el Gremi de la Pagesia Catalana ha convocat una altra concentració, en aquest cas contra l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, per les conseqüències que tindrà a casa nostra l'aixecament d'aranzels a importacions sud-americanes de carn de vedella, pollastre i arròs, i que estan convençuts que faria caure els preus dels productes locals. Entrarem als boscos del Garraf i de Collserola, on s'hi estan fent treballs per retirar els arbres morts o malalts per culpa de 3 anys d'extrema sequera i evitar que quan torni a fer bon temps siguin un nucli que pugui provocar incendis forestals. I us explicarem la denúncia que presenta la Fiscalia de Girona a l'entitat animalista Lex Anima, perquè sospiten que existeix una xarxa criminal que roba gossos de la raça Border Collie, com el que un individu va robar del pati d'una casa a Navata fa uns dies a l'Alt Empordà. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els pescadors catalans estan pendents avui de la nova proposta que ha de fer la presidència europea sobre el nombre de dies que es pot pescar al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia han amenaçat de bloquejar la proposta inicial, que només hauria permès pescar 27 o 28 dies. Mentrestant, continua la vaga de pescadors i avui els mercats catalans s'han despertat sense peix del Mediterrani i amb algunes parades sota mínims. Al mercat de Tarragona, les peixateries intenten sobreviure sense peix de proximitat. Avui totes les parades han obert, però la majoria, com dèiem, peix de l'Atlàntic, i alguna reconeix que potser aquesta tarda o demà hauran de tancar. Hi ha anat al mercat de Tarragona avui amb Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tu has fet una volta aquest matí. Com has vist les parades?
A primera hora poca gent, però després s'ha anat animant. Unes parades que hem de dir que estaven ben plenes de peix. Però això sí, ben poca cosa d'aquí, de la costa de Tarragona, perquè recordem que els pescadors fa dos dies que no surten a la mar. La Mònica, resignada, creu que fins dijous no podrà tornar a obrir.
Avui obrim per acabar el peix que va quedar una mica del dissabte. Vull dir que hem de fer. No tenim peix nou. Demà no obrirem i esperem el dijous perquè demà surten les barques.
I una cosa semblant farà també la Núria, una altra peixatera de la parada del costat, que adaptarà l'obertura en funció del producte que li quedi.
Tancarem per la tarda i, si Déu vol, obrirem demà al matí si amb el tema de lo que són closca, tipus musclos, coses que vinguin envasades. Tenim la cultura del peix de Tarragona, que és el peix més maco que hi ha al món, i esperem que aquesta crisi se solventi aviat.
La majoria de parades, però, han anat a Mercabarna, a primera hora, a proveir-se de peix de fora per poder donar servei als seus clients. La Maria Rosa i l'Encarna, per exemple, reconeixien que no podran treballar com voldrien, però que cal mantenir les parades actives.
No treballarem segurament en normalitat, doncs, perquè ens falta una bona part del peix d'aquí de Tarragona, però, clar, arriba peix d'altres llocs. Arriba peix del nord, arriba peix de França.
Pues hem anat tots al Mercabarna i ens hem amoldat a el que hi ha. Peix de l'Atlàntic arribava. Nosaltres treballem molt amb peix de Tarragona i, clar, de cara ara a les festes, això ens passarà una miqueta de factura, però bueno.
I què hi diuen els compradors, els clients? Doncs bé, la majoria resignats a quedar-se peix de fora mentre no tornin les barques a la mar.
No és el mateix. No, perquè no estic acostumada jo a menjar peix de fora.
A veure, jo crec que el peix de Tarragona és el peix de Tarragona, no té ni punt de comparació. A veure, si no hi ha de Tarragona et tocarà el remei, però és que jo vull el d'aquí.
Priorizo el de Tarragona. Pagas un poco más, pero tienes más calidad. Si quiero hacer paella este día y no es de Tarragona, pues mira, hago la paella igual. Tampoco es una cosa de vida o muerte.
I atenció, Marta, perquè les peixateres ja han advertit que si s'acaben limitant les captures al Mediterrani serà pràcticament impossible tenir peix fresc de proximitat a les parades. I, a més a més, s'incrementaran molt els preus.
Si n'hi ha poc, doncs pujaran més els preus, està clar. Déu-n'hi-do, gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
La falta de peix de proximitat s'ha notat també a Mercabarna. Avui no n'hi ha, de fet no n'ha arribat gens de peix del Mediterrani, quan normalment aquest tipus de peix representa el 20% de les vendes. Per tant, els peixaters s'han hagut d'espavilar i d'optar també per peix i marisc de l'Atlàntic o el Cantàbric. Els mercats, com deia, falta peix de proximitat. Avui aquests pescadors, per això, es continuen mobilitzant. A Blanes, per exemple, els vaixells han sortit del port per fer sonar les botzines davant la costa i des de terra diversos cotxes els han acompanyat a tocs de clàxon. Iris Triola és la portaveu de la confraria de Blanes.
Tenim prous recursos per alimentar la nostra població. Recursos de quilòmetre zero, una tradició, un poble que culturalment la pesca hi ha sigut sempre viva. No ens ho poden treure, no sé d'on s'han tret això de la màniga. Ja ho hem dit, portem molts anys fent la feina per assegurar que aquest peix de llotja sigui sostenible.
Una tercera part de la flota pesquera de Catalunya és a les Terres de l'Ebre, sobretot a la Ràpita, on hi ha adscrites 95 embarcacions, i és en aquesta població del Montsià on avui hi han protestat diversos centenars de pescadors. Allà hi tenim en Jordi Barranca. Bon dia, Jordi, explica'ns-ho.
Hola, Marta, molt bon dia. Sí, de fet, aquí a la Ràpita hi ha el principal port pesquer de tot el país. L'any passat, sense anar més lluny, la facturació va estar al voltant dels 12 milions i mig d'euros, segons les dades que fa uns dies donava el mateix sector. Tot plegat s'ha notat amb l'afluència d'aquestes 200 persones a la concentració que fins fa una estona s'ha fet davant l'Ajuntament. Aquesta normativa, si tira endavant aquesta limitació de dies de pesca que planteja ara a Brussel·les, no només afectaria els llocs de treball directes del sector, sinó que també se'n veurien ressentits, per exemple, i de retruc, activitats com la restauració i el sector turístic, dos puntals clau també en l'economia del global de Terres de l'Ebre. La confraria de pescadors d'aquí de la Ràpita acusa Brussel·les directament d'estar i de viure allunyats de la realitat. Joan Balaguer n'és el secretari.
Si no estem jugant en els mateixos números, fa que mos vinguin propostes tan desproporcionades, tan esborgerrades com aquesta, en la que poden destrossar una forma de vida, una forma d'activitat econòmica i social del nostre país.
I és que el principal problema està en el mètode amb què es calculen els estocs de les espècies marines. Tot plegat es rep amb molta indignació per part dels pescadors que dia a dia surten a la mar. El Josep Francesc fa més de 30 anys que es dedica a la mar i el Joan Barberà prové de família de mariners i pescadors.
Pues a veure, tancar la porta i ja vull acabar els ingressos de tota classe. A veure qui em donarà feina a mi, qui em mantindrà la família. Això és una ruïna. Quina empresa és viable que vinguin d'Europa i que et diguin una empresa que tingui que tancar la porta, que has de treballar 27 dies a l'any. El resta de l'any què farem?
Això és la mort de tot l'espai històric de la Ràpita. Aquí no podem tocar-ho, això. Sempre hem viscut d'això i se'ls ha apretat massa als mariners des de fa molts anys.
Un problema més, doncs, per un sector que ja veu molts interrogants al seu futur, perquè no té un relleu generacional assegurat. Ara mateix, recordem-ho, hi ha 32 embarcacions d'arrossegament aquí al port de la Ràpita.
Gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
És un dia de protestes. També som a Lleida, on aquest migdia el Gremi de la Pagesia Catalana doncs es manifesta en contra de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Els pagesos s'han concentrat davant l'edifici de la subdelegació del govern espanyol a Lleida. Allà hi tenim en Pere Joan Álvarez. La protesta diria que s'ha acabat ja. Pere Joan, com ha anat? Bon dia.
Bon dia. Doncs pràcticament sí, perquè ara ja comencen a dissoldre's els participants en aquesta concentració, una concentració que ha durat prop d'una hora. Els pagesos, una cinquantena, que han vingut amb 5 tractors i cotxes particulars d'arreu de Catalunya, han entregat fa tot just un moment un document a la subdelegació perquè l'envien a Madrid, adreçat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que no signi l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Asseguren que aquest acord, que crea el mercat lliure més gran del món, recordem-ho, amb 700 milions d'habitants, acaba amb el sector agrari i ramaders catalans i espanyols, perquè es dona, diuen, la lliure entrada sense arancels de fora de producte que no compleix amb les mateixes obligacions i requisits fitosanitaris que els d'aquí, que, per tant, té un cost de producció més baix. Sentim Eduard Escolà, portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana, l'antiga revolta pagesa.
La mare dels ous d'aquest tractat, al final, és vetllar per la seguretat alimentària de la nostra societat. Entenem que aquest tractat serà un punt molt contraproduent per la seguretat alimentària de tota la nostra societat.
També ha vingut fins aquí pagesos, com dèiem, de la resta de Catalunya. Sentim la Carme Pagès, de la cooperativa El Brot de Reus.
I que no és un problema de la pagesia i la ramaderia, és un problema de tots els pobles amb la seva sobirania alimentària. O sigui, la terra, l'aigua, les llavors i tots els habitants que estem compartint un sistema de regions, hem de continuar demanant el dret que tenim a continuar vivint d'això.
Els pagesos es manifesten demà al Parlament de Catalunya i el dia 16 a Madrid. Aquí el que han dit és que no pararan si el govern espanyol tira endavant la ratificació d'aquest acord. Sentim de nou a Dora Escolà.
I avui estem aquí per demanar el seu vot en contra. Si aquest vot és favorable, donarem a conèixer la força que podem tindre la pagesia i la ramaderia catalana per poder tornar a mobilitzar tal com vam fer els mesos de febrer.
A la protesta d'avui aquí a la subdelegació hem de dir que no han participat ni Unió de Pagesos ni JAR, les dues organitzacions sindicals majoritàries del sector. Unió de Pagesos diu que tenen una altra línia sindical que ja fa temps que treballen per oposar-se a aquest acord i JAR diu que es manifestarà el dia 16 a Madrid, que és on diuen ho han de fer davant del Ministeri d'Agricultura. Per tant, aquí ja queda poca gent i comencen a recuperar i agafar i engegar els seus tractors.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Equips d'emergències francesos i andorrans busquen dues persones, un veí de Gironella, al Berguedà, i una dona de Manresa, al Bages, que des de dissabte estan desaparegudes al Pirineu. Miquel Jarqué.
Segons han confirmat els bombers de la Generalitat a Catalunya Informació, els excursionistes van sortir del refugi amb la intenció de pujar al pic Rulla, a l'Arieja. Una de les persones desaparegudes és Txell Fuster, és responsable d'un centre esportiu conegut a Manresa. Segons ha publicat el centre a les seves xarxes socials, durant l'ascens van quedar atrapats per una tempesta de neu i vent. L'última vegada que van ser vistos va ser quan sortien precisament del refugi de muntanya. La gendarmeria francesa està centralitzant les feines de rescat amb els bombers d'Andorra. Els bombers de la Generalitat s'han ofert per ajudar en el rescat, però la seva intervenció de moment no ha estat requerida.
9 detinguts en un operatiu de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic a Barcelona i al Baix Llobregat. Segons ha explicat el cos armat a Catalunya Informació, les entrades i escorcolls a diversos habitatges continuen en marxa.
Sí, són moltes hores. S'estan fent des d'aquest matí a la capital catalana, al Prat de Llobregat i a Viladecans. L'organització que s'investiga té seu a Catalunya i es dedica al tràfic de drogues a escala internacional. S'estan intervenint grans quantitats de drogues, entre les quals cocaïna i també armes, segons informen els investigadors a aquesta emissora. El cas l'instrueix el jutjat número 3 a Lleida, que ha decretat secret d'actuacions.
És un quart i dos minuts de dues. Els Mossos d'Esquadra han sancionat en el que portem d'any 886 camioners per incomplir les restriccions de circulació en operacions sortida i retorn. Això és un 30% més de sancions de les que es van aplicar l'any passat. Són dades que avança el Servei de Català de Trànsit a Catalunya Informació, Miquel.
Sí, Carlos Folqui és secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. I hem preguntat per aquestes dades, que representen un increment d'un 30%, apunta dues causes que poden explicar que aquest any s'hagin multat 200 camioners més que l'any passat.
A la mesura que s'incrementen les normes i les restriccions i les limitacions i es creen de noves, sempre hi ha gent que incompleix la norma. I en segon lloc, i probablement hi hagi molts transportistes internacionals doncs, que no prenguin les mesures necessàries per tal de conèixer quines són les limitacions concretes que hi ha en cada moment.
A tot això, el secretari general d'aquesta associació reclama més inversions en infraestructures o aixecar les barreres de la C-32 per no aturar el transport de mercaderies a la P-7.
Però sí que demanem a l'administració inversions i que altres vies, com la C-32, que ara hi ha peatge, doncs, quan arribi l'hora que sigui necessari per desviar trànsit de la P-7, doncs l'administració faci el possible perquè aquells peatges s'obrin, encara que vagi contra el pressupost general, però no podem ser sempre els transportistes qui assumim la responsabilitat de la manca d'inversió, perquè...
I és que la majoria de sancions s'han aplicat a la P7, per on circulen 12.000 camions cada dia amb el 60% de les exportacions de l'Estat, segons dades del Ministeri.
Aturem un moment aquí el relat de l'actualitat per saber què hem d'esperar aquestes pròximes hores pel que fa al temps amb el Francesc Mauri.
Tarda de sol a gran part de Catalunya, però amb núvols que han d'anar augmentant a la costa barcelonina, s'han de mantenir a la Val d'Aran i que poden deixar a la costa barcelonina avançada la tarda vespre algunes precipitacions dèbils. Atenció a la nit, matinada i demà. Aquestes precipitacions, a més d'abraçar d'altres punts de la costa barcelonina, doncs aniran entrant fins a la resta de comarques de Barcelona. Barcelona, nord de Tarragona i algunes de Girona. I atenció a la cota de neu, 500 metres esporàdicament podria estar per sota, tot i que demà a la tarda anirà pujant cap als 1.000 metres. S'esperen, però, més clarianes a les Terres de l'Ebre i al Pirineu Occidental, i l'ambient que es mantindrà especialment fred tant avui com demà.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues. Potser recordeu el cas del Lucky, el gos Border Collie que van robar el pati de casa seva a Navata, a l'Alt Empordà. És un cas que s'ha fet viral perquè les càmeres de seguretat van gravar-ho tot. Doncs aquest tema ha anat a més. A partir d'aquest robatori, l'entitat animalista Lex Ànima ha fet una crida a les xarxes socials perquè es denunciïn casos de gossos desapareguts. Amb les dades que tenen ja a la mà, sospiten que hi ha una xarxa criminal que roba gossos d'aquesta raça. Han decidit ara presentar una denúncia a la Fiscalia de Girona. Núria Paraire, per què denuncien?
Bon dia, Marta. Doncs perquè, segons les dades que han recopilat, han desaparegut 6 border collies en un mes a les comarques gironines i ara volen que la Fiscalia ho investigui. A alguns llocs on hi ha hagut desaparicions són Caldes de Malavella, Besalú o Riumors. La vicepresidenta i portaveu de Lex Ànima, Magda Pujol, ens explica per a què creuen que els roben.
Sospitem que la finalitat d'aquests robatoris de gossos que s'estan produint podria ser la cria il·legal i l'encreuament amb altres exemplars de la raça American Pitbull.
Els Mossos, a Girona, mantenen oberta la investigació del cas del robatori del Lucky a Navata i també del gos de Caldes de Malavella. No els consten més denúncies. De fet, des de que Lex Ànima ha presentat la denúncia a la Fiscalia, n'han aparegut 4, però els van arribar en altres casos de desaparicions. Entre els que han aparegut n'hi ha un a Riumors, un a Roses, en molt mal estat de salut, i a Borrassà se n'ha vist un altre de perdut pel carrer. Arran de les dades que han recopilat, constaten també que tot Catalunya fa com a mínim un any que hi ha casos de border collies desapareguts.
A partir de les investigacions que hem fet, estem veient que s'estan robant border collies a tot Catalunya i ja fa temps. I tot en casos així, amb gent que els té tancats, que els hi obren, entren en domicilis particulars, desapareixen i ja no tornen a saber res més.
Els han arribat casos de Manlleu, Lliçà d'Amunt, Sabadell o Sitges.
El sector ramader i l'Ajuntament d'Alcarràs, el Segrià, es mobilitzen per intentar evitar que d'aquí unes setmanes, a finals d'any, hagi de tancar la planta de gestió de purins que hi ha en aquest municipi, el que té més densitat porcina d'Europa. Reclamen una pròrroga de 2 anys per poder fer el canvi cap a la producció sostenible de biometà, una decisió que haurà de prendre la setmana que ve el Congrés dels Diputats. Avui, una 50ena d'afectats s'han concentrat davant la instal·lació. Ha anat fins al Carràs la unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. En concret, d'Estela, el que reclamen és que s'allarguin les ajudes estatals que reben aquest tipus de plantes.
Hola, Marta. Sí, aquests 2 anys fins que puguin acabar la reconversió cap al biogàs, un procés que ja han començat però que s'està allargant, diuen, per culpa de la burocràcia. A Catalunya hi ha 2 instal·lacions en perill, a Alcarràs i a les Masies de Voltregà, a Osona, i cada una tracta 100.000 tones de purins a l'any. Si no hi ha canvis, el govern espanyol tallarà l'aixeta el 31 de desembre. Això, segons el sector, farà inviable que puguin seguir funcionant i, en conseqüència, les granges associades hauran de pagar el doble per la gestió de les dejeccions. Patricia Hormoserra és presidenta de la Societat Gestora de Purins d'Alcarràs.
L'únic que estem demanant és que ens acompanyin a fer aquesta transició. El projecte hi és un projecte de futur a llarg plaç, medioambiental i que també ens està ajudant a tot el sector primari.
La votació final serà el 19 de desembre al Congrés i han de convèncer PSOE i Sumar que de moment no han donat suport a les seves demandes. Així ho deia Enrique de Namiel, que és el director de la planta d'Alcarràs i representant de l'Associació d'Empreses per al Desimpacte Ambiental dels Purins.
Y esperamos que el gobierno se conciencie que tenemos una de las cabañas más potentes, de mayor crecimiento y de un impacto tanto económico como social fuerte y que, bueno, no nos deje tirados.
Al conjunt de l'Estat hi ha 24 plantes de cogeneració de purins amenaçades. Només al Carràs hi ha 230.000 caps de porcí. La concentració aquest matí ha reunit 500 de persones, entre ramaders, treballadors de la planta i representants de l'Ajuntament.
Barcelona acollirà una de les primeres fàbriques d'intel·ligència artificial d'Europa. S'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center. L'empresa comunitària d'informàtica d'alt rendiment ha seleccionat 7 centres a diverses ciutats europees per establir-hi les plantes que dissenyaran models avançats i solucions d'intel·ligència artificial, Pilar García.
I la fàbrica de Barcelona s'encarregarà d'actualitzar un dels sistemes que ja existeixen, el supercomputador Mare Nostrum 5, i rebrà una inversió de 200 milions d'euros, 62 dels quals procedents del govern espanyol. Les plantes d'intel·ligència artificial impulsaran nous usos de la tecnologia i oferiran a les empreses emergents i a les petites i mitjanes una oportunitat de créixer, com ha destacat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
Va a permitir que esa fábrica europea de inteligencia artificial sirva para democratizar. Hay muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país que nos preguntan todos los días cómo usar la inteligencia artificial. No tienen acceso, no tienen recursos. A través de esta factoría, esta fábrica de inteligencia artificial en el Barcelona Supercomputing, tendrán acceso a la inteligencia artificial.
I també permetrà desenvolupar noves aplicacions en l'àmbit de la salut, les ciències de la vida, la fabricació, el clima, el medi ambient, la ciberseguretat i l'agrotecnologia, entre d'altres.
L'Ajuntament de Girona reconeix problemes amb la implantació del nou servei de recollida d'escombraries a diferents punts de la ciutat i sancionarà l'empresa que porta el servei. Després de crítiques de l'oposició i dels veïns, l'alcalde ha anunciat la creació d'un espai de diàleg i valoració d'aquest procés amb tots els veïns, Clara Jordan.
Sí, ho va anunciar en el ple d'ahir al vespre. Lluxalilles va qualificar de repte de ciutat la implantació d'aquest sistema de recollida pioner, diferent segons els barris, i va demanar més implicació per aconseguir passar d'un 50 a un 70% la recollida selectiva.
Això va precisament d'allò que parlàvem fa un moment, d'aturar el canvi climàtic, d'una banda, i de l'altra també, i ho ha de saber tothom, que si arribem al 70% de recollida selectiva, això implicarà que els gironins i les gironines paguin menys en la seva taxa de residus.
I és que, Marta, tot i que no estava a l'ordre del dia, se'n va parlar molt en el ple de la recollida de residus. Els partits de l'oposició van retreure tots els problemes que hi ha hagut, des del mal funcionament de les targetes d'obertura fins al turisme d'escombraries entre barris que s'ha generat.
El que sí que estava a l'ordre del dia és la futura zona de baixes emissions, que s'ha aprovat ja, aclarat definitivament.
Sí, la regidora Cristina Andreu va defensar una regulació que, ja ho vam explicar en aquest programa, permetrà la circulació de tots els cotxes matriculats a Girona, siguin de l'any que siguin, i els de fora que tinguin etiqueta ambiental. També s'han afegit exempcions als vehicles comercials i als autobusos.
Creiem que és una ordenança que és proporcionada en funció d'aquests marcs legals als quals havíem de respondre a una realitat gironina. I si qualsevol cosa ens evidencia que ens hem equivocat, som a temps, òbviament, de refer. Això és un punt de partida, no és un punt i final.
Es va aprovar amb el suport dels grups de l'equip de govern, l'abstenció dels socialistes i els vots en contra del PP i de Vox.
Mataró posarà en marxa un pla de xoc també per millorar la recollida selectiva de residus i la neteja dels carrers. La ciutat, que ja disposa de sistemes innovadors com la recollida mòbil o el porta-porta, aprovarà ara els contenidors fixos tancats. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un sistema de moment que només s'aplica en una zona concreta.
Sí, la part del front marítim entre el barri de l'Havana i una part del centre i als voltants, on s'havien detectat problemes amb l'acumulació de deixalles. Els contenidors fixes tancats no s'han implantat en lloc de Mataró fins ara. Actualment conviuen al porta a porta, com el barri de Vista Alegre o les urbanitzacions, amb la recollida selectiva mòbil que s'instal·la al vespre i es retira als matins, com ara la zona del centre i el casc antic, i els contenidors oberts de sempre. El regidor d'Ecologia Urbana, Xesco Gomà, apunta que el fixe tancat és el contenidor que s'acabarà imposant a tota la ciutat.
És una prova important, ens donarà moltíssima informació respecte al nou contracte. El contenidor tancat és el que ha de, bueno, pues imparar en la majoria de zones, barris o nuclis de la ciutat de Mataró. És el mateix que fem amb la selectiva mòbil, però el contenidor no es treu. El lineal té diferents fraccions i aquestes fraccions no s'obren tots els dies. Més capacitat, el que busquem és col·laboració veïnal respecte a la separació de residus.
Amb els nous sistemes que cada veí ha d'obrir de manera individualitzada, es pot avaluar la seva aportació en la recollida selectiva. A més quantitat, més bonificació en la part variable de la taxa d'escombraries. Pel que fa a la neteja de carrers, augmenten els mitjans, la freqüència de les escombrades, es posaran més papereres i també s'amplia la recollida comercial. L'any que ve es destinen 650.000 euros més per la recollida de residus i la neteja de la ciutat.
Doncs encara parlant del sistema de recollida de residus porta a porta, Tàrrega, de fet, el va començar fa un mes. És la ciutat més gran de tota la demarcació de Lleida que opta per aquest format i un mes després ja hi ha les primeres dades que indiquen que la taxa de reciclatge s'ha disparat. Concretament passa d'un 33 a un 82%. En Julià Albacari, sobretot, el que més s'ha començat a reciclar són els envasos.
Bon dia, Marta. Sí, de fet, la taxa de reciclatge d'envasos ha crescut un 64%, però també ha augmentat l'orgànica, un 96%, el paper i cartró, un 66%, i la que menys el vidre, amb un 24%. Tot plegat després de l'aplicació del sistema porta a porta, que en el cas de Tàrrega només funciona per a les fraccions d'orgànica i resta. Alba Pijuan és alcaldessa de Tàrrega.
Com que tu et pots anar a buscar l'orgànica per casa i la resta és un cop cada 15 dies, evidentment la gent està separant bé ara, no?
L'augment del reciclatge d'algunes fraccions ha fet que l'Ajuntament es plantegi ara ampliar els contenidors.
Si ara hi ha un 164% més d'envasos, és impossible que els contenidors que teníem fins ara puguin fer aquest reciclatge tan gran, no? I per tant, s'han hagut d'augmentar.
I una altra dada, la producció de brossa a Tàrrega s'ha reduït durant este darrer mes un 22%.
No tot ha estat positiu, perquè em deies que també s'han detectat conductes com no incíviques.
Sí, segons Pijuan, algunes persones han abocat bosses d'escombraries sense reciclar els contenidors. Ara es busca els responsables d'esta manera.
A vegades ja trobem bosses a fora dels contenidors a terra i són bosses amb tot barrejat. Què s'està fent des de la setmana passada? Estan sortint tècnics de l'Ajuntament junts amb agents de la policia local i obren aquestes bosses que es troben llançades i intenten buscar alguna manera d'identificar el propietari. Han identificat i quan s'identifiquen se'ls aixeca acte i se'ls posa una multa.
Tàrrega és la ciutat més gran de la demarcació on funciona este sistema, seguida per Solsona i Sort, on ja fa anys que s'aplica.
Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La sequera, el canvi climàtic i la prevenció davant el risc d'incendis, afegits a la gestió habitual de les masses boscoses, han intensificat l'activitat forestal al parc de Collserola. Aquests dies coincideixen tres tipus d'intervencions en l'arbrat, el manteniment habitual de les franges de prevenció d'incendis, la tala d'arbres morts davant el risc de caiguda i la Generalitat està delimitant els perímetres de protecció prioritària davant el risc dels temuts grans incendis forestals. De tot plegat n'ha parlat el nostre company David Àngela, amb el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Hola, Marta, bon dia. Doncs els treballs forestals a Collserola aquest any són més evidents que mai pels veïns del parc. Brigades d'operaris treballen contra rellotge, condicionats per una finestra relativament curta per dur a terme aquesta gestió forestal, segons en Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc.
A partir del març hi ha zones de nidificació de rapinyaires i en el que al parc limitem que es puguin fer activitats forestals, i a partir del juny, com entrem en campanya d'incendis a l'estiu, tampoc no es pot. Per tant, la finestra, en realitat, que es puguin fer treballs forestals de certa intensitat és entre l'octubre i el març-abril. I això vol dir que coincideixen, no?, moltes actuacions.
Arbres de més de 80 anys, al final de la seva etapa biològica, poden representar una amenaça a Collserola, una zona molt visitada i on hi viuen molts veïns, i on les conseqüències de caiguda d'arbres poden ser, per tant, més greus. Tot i això, Roda recorda que és més probable que caiguin arbres vius que no pas morts.
Té menys risc de caiguda un arbre mort que un arbre viu, perquè el d'arbre viu, la copa, està plena, per entendre's, i per tant pesa més de la capçada. Un arbre sec, de fet, ja no té capçada, per tant el pes està molt més distribuït. El risc de caiguda, diguéssim, d'un arbre viu és més elevada. L'altra cosa és que una ventada pot fer que es trenquin les branques, i que caiguin branques seques, això sí, llavors, quan més sec, més risc hi ha. Però que hi hagi un... que es tombin, diguéssim, sol passar amb arbres vius.
David, el canvi climàtic també està condicionant la situació dels boscos a Collserola?
Doncs Raimon Roda ho veu així, apunta que la temperatura mitjana s'ha enfilat i que la sequera també condiciona la situació del parc.
Estem a 1,5 graus de temperatura més elevat que la mitjana dels últims anys i, per tant, els arbres que van néixer o es van plantar fa 90 anys ja no estan en les mateixes condicions climàtiques, com a mínim hi ha 1,5 graus de temperatura més elevada, aquesta una. Això se li ha sumat un episodi intens de sequera i, per tant, menys recursos hídrics, més temperatura, menys recursos hídrics.
L'any passat, almenys mig miler d'arbres van morir o es van assecar al parc de Collserola. Els responsables de la seva gestió encara no els tenen quantificats, però ja ens avancen que aquest any en seran molts més. Aquest parc té més de 8.000 hectàrees, 5.000 són forestals i actualment s'està actuant sobre 260 hectàrees al marge de les intervencions que puguin fer els ajuntaments dels municipis veïns d'aquest parc.
Doncs del parc de Collserola, els boscos del Garraf, on hi ha 170 hectàrees afectades per la sequera. I aquesta llenya és combustible, evidentment, també en cas d'incendi. Aquests dies aquí també el Departament d'Agricultura està fent una tala d'arbres morts, o gairebé morts, en diversos punts de Catalunya, i un dels més perjudicats, i on ara s'està actuant, és a Sant Pere de Ribes, on hi tenim la Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què s'està fent?
Mira, les motoserres estan treballant incansablement sobre unes 20 hectàrees de bosc de pi blanc, on veiem força arbres secs i caiguts. Es talla el tronc en trossets i se'n separen les branques. Tot això queda apilat i després s'aprofita per les dependències municipals, com ens ha explicat l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Anna Herrera.
Netegem els boscos per prevenir els incendis i amb tota aquesta massa forestal que traiem la portem també a la planta de biomassa. I aquí fem estella amb aquesta fusta que traiem dels boscos per escalfar equipaments municipals, que actualment tenim 8 equipaments municipals connectats a la xarxa de calor.
Aquesta actuació representa un cost de 47.000 euros que es treuen del pla d'1 milió d'euros que la Generalitat ha destinat als punts més afectats de Catalunya. El que s'està fent ho explica Eloi Beules, cap de la secció de boscos del Departament d'Agricultura.
L'extracció d'arbres, no només morts, sinó també arbres que estiguin molt debilitats, perquè aquí el que tenim són arbres morts que, evidentment, produeixen una acumulació de matèria, bueno, és combustible, bàsicament, no? I també per tema de seguretat d'ús públic. Però també tenim arbres que estan molt debilitats que poden ser objecte d'introducció de plagues i malures.
David, se sap quan, Montse, volia dir, se sap quants arbres estan greument afectats per la sequera a tot Catalunya?
No, el departament no dona aquesta xifra. Els arbres afectats es comptarien per milions.
Els arbres morts a tot el territori de Catalunya és absolutament inabastable. Aleshores, el que es fa és actuar d'una manera una mica quirúrgica en les zones on es considera que ve per perill d'incendi, ve per perill de freqüentació d'ús públic, convé més fer l'actuació.
Aquestes tales permeten aclarir el terreny i donar més possibilitats de sobreviure als arbres que han tingut un estrès hídric sostingut en els últims anys.
Aquests arbres, si els hi dones l'oportunitat i fas unes aclarides intenses i deixes pocs peus per hectàrea, aleshores és més aigua a repartir entre menys individus i, per tant, tenen més possibilitats de sobreviure.
Aquests treballs duraran 3 mesos aquí a Sant Pere de Ribes. Paral·lelament, l'Ajuntament ha obert 8 camins forestals que eren inaccessibles per poder permetre el pas dels serveis d'emergència en cas de necessitat.
4.000 manresans participaran durant 20 anys en un macroprojecte d'àmbit estatal per entendre millor l'origen de les principals malalties i ajudar a prevenir-les i tractar-les. Així arrenca al Bages l'estudi Cohort Impact, impulsat per l'Institut Carlos III del Ministeri d'Innovació, un estudi que mobilitzarà 24.000 catalans, 200.000 persones a tot l'estat. Nàtia Dell, Manresa, ja està en marxa?
Bon dia, doncs sí, ja fa uns mesos a Catalunya ja s'han reclutat 1.500 participants, 350 dels quals a Manresa. I és que el Node del Bages és un dels 6 del país que està funcionant millor. La gent està sent molt activa i participativa. Em feia referència a la Núria Prat, gerent de l'ICS a la Catalunya Central i metge de família.
És un dels nodes que té més resposta positiva al reclutament i això li donem moltíssima importància, tant perquè es fa des de primària com perquè es fa des de la ciutat de Manresa, que també, com ha dit, posa Manresa en el mapa i ens ajuda també a posar la Catalunya Central en l'àmbit de recerca del nivell com és aquest estudi.
A banda del CAP Bages hi participa el Baix Franculi, el Camp de Tarragona, el Delta de l'Ebre, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Fos de Camp Centelles, Santa Maria de Martorelles i Martorelles. L'estudi mobilitza 21 institucions i implica 50 àrees de salut de tot l'estat. La mostra inclou persones d'entre 16 i 79 anys. Marina Esquerrà, coordinadora tècnica del Projecte Catalunya.
Perquè la població sigui representativa, el que hem fet és agafar els llistats
de la gent que està visitant-se al CAP de Manresa 2 i Manresa 4 i de forma aleatòria s'agafa una mostra de la població i nosaltres des del CAP i de part del seu metge de família els convidem a participar a través d'una trucada telefònica.
El CAP, que és qui coordina la investigació, els truca per demanar-los que hi participin, a recopilar informació sobre els seus hàbits de vida i el seu estat de salut i se'ls aniran fent proves fisiològiques i anàlisis de biomarcadors. Josep Pesora, director de l'IDIAP, investigador principal del projecte i metge de família.
Proves d'esforç, com bioquímiques, com a biomarcadors. A més, hi ha una interacció amb proves genètiques. El que es pretén també és, amb aquestes 200.000 persones, identificar biomarcadors de predicció. És a dir, fer el que es diu una medicina de precisió.
L'estudi permetrà a la comunitat científica conèixer millor com prevenir les principals malalties i el deteriorament associat, per exemple, a l'edat, les lesions o la discapacitat.
Gràcies, Nati. El govern ha aprovat el Pacte Nacional per la Salut Mental i el seu desplegament al territori. El projecte iniciat fa 3 anys pels anteriors governs, amb la participació de més de 100 entitats del sector, vol donar una atenció integral a les persones que tenen un trastorn mental o emocional. Mònica Mas.
Sí, en un context d'increment de casos de trastorn mental des de la pandèmia, el govern vol passar d'un model d'abordatge medicalitzat a un model on s'acompanyi la persona en tots els àmbits de la seva vida, des de la integració a la feina fins a nivell personal i també social. Per això s'implica diversos departaments de la Generalitat que estaran liderats per la Conselleria de Salut i afegeix 20 milions d'euros addicionals per desplegar-ho. Ho ha anunciat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Tenir un model propi, aquest és un primer pas, i que desenvolupi doncs, polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones. Per tant, intentem millorar eines, polítiques, recursos per millorar aquests protocols.
El pacte té més de 100 objectius i 6 línies estratègiques i té el vistiplau de l'Organització Mundial de la Salut. A Catalunya hi ha 1.200.000 persones amb un trastorn mental.
L'Ajuntament de Barcelona ha tancat l'accés a una zona pròxima a la llera del riu Llobregat, on s'estan fent les obres dels nous accessos al port per la contaminació del terreny. Segons avança la directa i ha confirmat l'ACN, l'entitat ecologista d'Epana va denunciar davant la Fiscalia que les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris del port a Barcelona s'estaven fent en uns terrenys altament contaminants. Les anàlisis de les mostres de sòl que van recollir els Mossos, doncs sí, mostren uns nivells molt elevats de cromites, un residu perillós i que té efectes greus sobre la salut per exposició en remoure's la terra contaminada. Davant d'això, la Fiscalia va decretar mesures cautelars, com ara tancar el camí i impedir el pas de persones a l'àrea afectada. Depana i Plataformes Aeroport, pel decreixement del port i l'aeroport, han exigit una nova avaluació ambiental i que es paralitzin les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris del port de Barcelona.
Nou procés participatiu a Olot per afrontar la reforma integral del barri de Montolivet. Aquesta vegada el volen liderar els veïns. A l'estiu es va haver de suspendre la proposta de l'Ajuntament per l'oposició veïnal a la manera com s'havia plantejat. Maria Rovira, com es farà ara aquest procés participatiu?
Doncs el procés participatiu que han acordat veïns i ajuntament es farà ara de la mà d'una empresa que engloba arquitectes i urbanistes especialistes en aquest tipus de qüestions. Es faran diverses sessions entre els mesos de gener i febrer amb experts sobre temes importants per la reforma del barri i a partir d'aquí s'elaborarà el projecte. Ho explicava Carles Salut, membre de l'Associació de Veïns del barri de Montolivet.
Cadascuna de les sessions tindrà una temàtica diferent. Memòria i identitat del barri, sostenibilitat i noves energies, viabilitat econòmica, vida quotidiana i mobilitat pel barri. Aleshores, aquestes quatre sessions tindran una estructura en la qual hi haurà una ponència d'un expert en la qual doni informació als veïns i veïnes sobre aquest tema, una segona part que és de debat i una tercera part que és de conclusions.
Aquest procés participatiu arriba després de la polèmica de l'estiu, quan la majoria de veïns es van oposar a la reforma que proposava l'Ajuntament, sobretot perquè no era assumible econòmicament i no reflectia les demandes dels veïns. Ara esperen que en surti un projecte que s'adapti a les necessitats i sigui factible.
El que nosaltres estem intentant conduir és que el disseny que es proposi sigui el que considerem més adient. Però, esclar, seguirà havent, tot i així, un factor econòmic que serà determinant per saber si la gent vol tirar endavant o no. L'Ajuntament ens diu que l'actualització és necessària, però, clar, hem de mirar l'apartat econòmic més enllà, fins i tot, del disseny del projecte, perquè és important de cara als veïns.
L'anterior pla contemplava una reforma estructural al barri pressupostada en 11 milions i mig d'euros, dels quals un 25% havia d'anar a càrrec dels veïns de Montolivet, que té uns 400 immobles.
I arrenca un projecte, en aquest cas, per millorar la conservació i la biodiversitat de les illes del riu Ebre, situades entre Móra d'Ebre i Bítem. Aquest sistema fluvial d'uns 50 quilòmetres de llarg és un dels 36 espais naturals protegits del país que fins ara no tenien un òrgan de gestió. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quin pla d'actuació tenen previst?
Doncs a veure, com que es tracta d'un projecte de 4 anys de durada, el que han fet ha estat dividir les actuacions en dues parts ben definides. Diuen que la Ribera d'Ebre ha canviat molt en les últimes dècades i per això dedicaran els dos primers anys a fer una radiografia exhaustiva de la situació. Diuen que espècies invasores han tingut un efecte molt negatiu en la biodiversitat. Els altres dos anys els dedicaran a executar accions concretes. L'entitat que s'encarregarà de la gestió d'aquesta àrea protegida és l'associació LAUBE, rebrà una subvenció de més de 300.000 euros. El director tècnic de l'entitat, Pere Josep Jiménez, diu que la gestió d'aquest sistema d'illes i els seus canals naturals és clau per a la biodiversitat, però també per a la salut de les persones.
El fet de que les illes fluvials no tinguin aquests galatxos, aquests braços de riu actius, fa que es creïn zones estancades i que generin, per exemple, a prop de les poblacions, problemes de mosquits, mosca negra, etc. És a dir, per tant, la conservació de la biodiversitat està intrínsecament relacionada també amb la salut de les persones. No?
Aquest projecte també inclou una campanya d'educació ambiental per a les escoles de les 10 poblacions implicades. Bé, a l'Ebre també ha rebut una subvenció de més de 350.000 euros el grup Natura Feixa per gestionar espais protegits del nord de les Terres de l'Ebre i la Societat Espanyola d'Ornitologia, que disposarà de 360.000 euros per recuperar els ullals de la Carroba, entre Amposta i Vinalló, pel municipi de Tortosa.
Tres quarts de dues, l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça publica el Corpus Taüll, més d'un miler de documents sobre l'església de Sant Climent de Taüll, coincidint amb el 900 aniversari de la seva consagració. Aquesta única col·lecció conté tota la informació sobre aquesta joia del romànic per facilitar l'accés a tothom que la vulgui consultar de manera digital. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, aquest projecte compila més de 1.000 fonts textuals, gràfiques i també audiovisuals per facilitar-ne l'accés al públic general i als especialistes. El Corpus Taüll, accessible a través del portal Arxius en línia, no només aglutina informació dispersa, sinó que actua com a un projecte pilot per altres monuments històrics catalans, promovent-ne la conservació i difusió. És el responsable de preservació digital dels arxius, Alan Capellades.
El Corpus Taüll és un projecte pilot que planteja una nova metodologia de captació de la informació i d'estructuració de les dades amb un plantejament arxivístic. És un projecte pilot en la mesura en què és la primera vegada que es fa en un monument i la idea és tant que es pugui estendre en altres monuments del territori, ja sigui Sant Pere de Roda o Escaladell.
Dins tot aquest material en podríem destacar els registres i fotografies de l'expedició que Puig i Cadafalc va liderar el 1907, quan es va redescobrir el romànic de la Vall de Boí, o documents del segle XIV, com explica Manel Ribas, director de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça.
Volíem destacar el document més antic que trobem a la col·lecció, que es tracta d'una visita pastoral a les parròquies de la Vall de Boí, que l'ardiaca Galzeran s'acosta va fer l'any 1314, que és un document que ha cedit l'Arxiu Capitular de Vic.
La iniciativa compta amb la col·laboració de 42 institucions i també particulars per digitalitzar materials dins d'un projecte viu, és a dir, que s'anirà ampliant amb el temps.
Les eines de pedra trobades al jaciment prehistòric del barranc de la Boella, a la Canonja, al Tarragonès, demostren que eren les més sofisticades d'Europa en el seu temps. Segons els investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, les tècniques per fer aquestes eines fa més de 900.000 anys eren les més avançades. Això, Clara Chavarría Domingo, demostraria que els ocupants d'aquest jaciment eren, diguéssim, més avançats que els d'altres comunitats?
Exacte. Una de les investigadores de l'IPES, Palmira Saladier, de fet afirma que hi hauria un salt cognitiu entre els homínids que van arribar fins aquí.
Aquesta capacitat de planificar el que vols és un salt cognitiu dintre de la evolució humana, un dels primers i més importants que van succeir, possiblement.
I quins altres detalls se'n revela aquesta investigació?
Doncs que són unes eines grans, com ara destrals i pics, utilitzades per activitats relacionades amb la subsistència i que es traslladaven segons les necessitats. Aquesta manera de fer va arribar en migracions des de l'Àfrica i mostra un avenç tecnològic respecte a altres punts d'Europa.
A la península Ibèrica tenim altres poblacions amb la mateixa antiguitat, però que encara disposen d'aquesta tecnologia més arcaica. Per tant, que tinguéssim aquest tipus de tecnologia, el que ens està indicant és que tenim una població nova que està arribant amb avenços tecnològics.
Tot plegat es recull en una investigació liderada pel doctor Diego Lombao, investigador de l'IPES. El barranc de la Boella és un dels jaciments més antics d'Europa, on s'han trobat gran quantitat d'eines i ossos d'animals que permeten reconstruir les activitats i els hàbits de subsistència d'aquests primers grups humans.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'univers de Mercè Rodoreda, passada pel sedàs de la Veronal, i un muntatge sobre la figura de Maria Magdalena són dos dels plats forts de la temporada 2025-2026 del Teatre Nacional de Catalunya. Les propostes es presentaran aquest cap de setmana de programadors del TNC, Marta Vives.
El TNC celebra la segona edició d'aquest cap de setmana de programadors amb la voluntat d'expandir el segell de les seves produccions més enllà dels seus escenaris i dels territoris de parla catalana. Una quarantena de programadors de tota Europa visitaran Barcelona per conèixer de primera mà alguns dels projectes que s'han programat enguany i que han tingut molt d'èxit, com és el cas de Gola, d'Oriol Pla i Pau Matas. Així ho ha explicat la directora del TNC, Carme Portacelli.
Companyies com Gola aquest any, que ja estan molta gent europea preguntant-nos que aquest espectacle i dient-nos que saben que és meravellós i que tenen moltes ganes de venir a veure'l i que jo crec que d'aquí neixeran moltíssimes possibilitats de que aquest espectacle pugui volar per Europa.
Però les jornades també serveixen per presentar alguns dels plats forts de la temporada 2025-2026, en què ja estan treballant.
Entre les quals es troba, per exemple, pues, la Veronal, amb una cosa de la Mercè Rodoreda que dirigirà, o una cosa que dirigiré jo mateixa, Carme Portacelli, sobre el personatge de Maria Magdalena, entre altres coses, també algunes coproduccions amb Europa, que també es presentaran.
El resultat d'aquestes trobades són anys de relació del TNC amb alguns dels teatres i companyies europees més prestigiosos per donar a conèixer el nostre teatre arreu del món.
La nova programació artística de la Fundació Vila Casas per al 2025 girarà a l'entorn de qüestions com la crítica social, la salut sexual i reproductiva, la concepció existencialista de la vida i el vincle amb el territori. La institució privada s'estrenarà l'any que ve la Fira Arco de Madrid, Montse Mas.
Sí, les exposicions de l'escultor i dibuixant Lluís Hortalà i el pintor Ramon Calsina incidiran en la precarietat i les contradiccions de la societat d'avui als espais Volart, i a Can Framis, també a Barcelona, es rescatarà de l'oblit la filosofia mística de Sílvia Govern i l'existencialisme de Carles Gavarró. Els aspectes vinculats a la dona els abordaran Marga Ximénez al Museu Can Màrio de Palafrugell i Laia Abril al Palau Solterra de Torrent Ella de Montgrí, com explica Joan Torres, director general de la Fundació Vila Casas.
La Marga Ximénez, treballant bàsicament amb art tèxtil, reflexiona al voltant de la situació de la dona en la nostra societat amb una mirada crítica i reivindicativa, mentre que la Laia Abril, que és el Premi Nacional de Fotografia del 2023, revisa la sèrie fotogràfica On Abortion per denunciar i fer visible les dificultats i el patiment al voltant dels processos d'avortament.
A més de les exposicions, l'any que ve la institució participarà per primer cop en la Fira Arco Madrid, com deies, i ho farà amb la creació d'un premi d'adquisició d'obra i la mostra d'un dispositiu tecnològic d'última generació que uneix art i olors.
Bastant corporatiu, on hi haurà un AirPerfam que el que ens farà és ens permetrà fer un recorregut a les nostres obres a través d'una experiència olfactiva i donarem un guardó d'adquisició que el que donarà dret a l'artista és a poder exposar en aquesta sala que farem a Can Framis el 2025.
La Fundació Vila Casas també iniciarà dos projectes nous. Una nova porta a l'art per apropar l'art contemporani a un públic més ampli amb activitats i experiències immersives i punts de fuga per portar l'art català a diferents llocs del territori nacional i internacional.
I parlem ara d'aquesta casa, perquè Catalunya Ràdio és l'emissora que guanya més oients i enregistra 637.000 segons les últimes dades de l'IGM. Registra així el millor inici des de començaments del 2021 i és la ràdio generalista que acumula el perfil més jove. Catalunya Informació obté 87.000 oients. Montse Camps.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, al capdavant obté la seva millor xifra amb 426.000 oients. Els informatius segueixen sent referència i obtenen
tenen molt bones dades. El Catalunya Migdia amb Òscar Fernández és l'informatiu més escoltat del país amb 110.000 oients. El Catalunya Nit amb Manel Elias aconsegueix 77.000 oients i el Tot Costa és el programa esportiu més escoltat amb 119.000 oients. Pel director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, les xifres refermen la força de la ràdio pública.
En un entorn en què el consum de la ràdio generalista cau, Catalunya Ràdio es manté amb aquests 637.000 oients. Això ens fa sentir forts, i forts des del servei públic i la informació, sobretot perquè és l'EGM de la Dana, de les eleccions dels Estats Units, d'un estiu carregat d'incidències polítiques i notícies rellevants. Crec que podem estar tots molt satisfets d'estar en els llocs, d'explicar-ho, jo crec que millor que ningú, i que ara vinguin aquest tipus de resultats.
El programa Les dones i els dies obté la seva millor xifra, amb 66.000 oients, i és líder a la seva franja. Crims de Carles Porta també és líder a la seva franja els divendres, amb 124.000 oients, i el Búnquer reuneix 78.000 oients, la millor xifra des del 2019. Els caps de setmana el suplement també creix fins als 417.000 oients.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Estem ara pels esports. El Barça viatja aquesta hora cap a Alemanya, on demà juga a la Champions, al camp del Borussia Dortmund, amb una novetat destacada, que és el retorn d'Araujo. Montse Reia, bon dia.
Hola, bon dia. El central uruguaià ha rebut avui mateix l'alta mèdica. Ronald Araujo fa quasi 5 mesos que estava inactiu a Barça des que el van operar d'una lesió al tendó de l'isquiotibial de la cama dreta. Es va lesionar a mitjans de juliol en partit de la Copa Amèrica de l'Uruguai contra el Canadà. Des del Dortmund hem sentit ja el seu tècnic, Nuri Sahin. És un jove entrenador alemany d'origen turc, 36 anys, i va jugar a Madrid l'any 2011. Sahin no ve un favorit clar per al partit de demà contra el Barça.
No pienso que mañana hay un favorito. Mañana es un partido cara a cara. Apretan muy, muy, muy alto. Tienen jugadores de bastante nivel, bastante calidad. No es solo Levy, hay Yamal, Rafinha. Mi jugador favorito, Frenkie de Jong.
Aquesta tarda, a 6:15, podrem sentir l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en la roda de premsa prèvia. Després, a 7:00, els blaugranes s'entrenaran al camp alemany.
A Montilivi, entrades exaurides per un partit històric a la Champions. El Girona rep el Liverpool.
Els anglesos són líders de la Champions i també de la Premier League i es troben en un bon moment. El Girona ha d'intentar mantenir opcions de classificació. Ara mateix són 30ens a la Champions i són a 3 punts dels llocs de play-off. Serà un partit complicat per als blanquis vermell, cert. Però què n'espera Michel Sánchez, el tècnic del Girona, d'aquest partit d'avui?
El reconeixement del nostre joc, de la nostra manera de fer les coses, i que esté tothom orgulloso i ben representat. És el que he demanat a l'equip i estic segur que serà un dia històric per nosaltres.
El Girona té les baixes per lesió de Miovski, Sigankov i Ángel Herrera, i torna Solís. El Girona-Liverpool és a 6:45 i el podeu seguir la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. També a la Champions, el Madrid no es pot relaxar. Juga a 9:00 al camp de l'Atalanta, ara mateix són 24ens. L'últim lloc que permet continuar vius a Europa, i és que els blancs han perdut fins a 3 partits. També avui a la Champions, entre altres partits, es jugarà el Leverkusen-Inter.
A la Lliga, la situació de l'Espanyol es complica, continua en zona de descens després de perdre 1-0 ahir al camp del Getafe.
Els blanquiblaus són tercers per la cua, 2 punts dels llocs de permanència, però amb un partit menys. Malgrat això, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no tem pel seu futur al càrrec.
Jo només estic preocupat per treure l'equip de la situació, guanyar el partit que tenim amb el València, el de l'Osasuna a casa, i que l'equip surti dels puestos de descens. És l'única cosa que em preocupa. L'altre no em pot preocupar perquè no depèn de mi. Llavors, em toca treballar i ja ho vaig dir quan vam perdre la Girona. L'equip s'aixecaria i l'equip s'aixecarà segur.
Omar i Jofre Carreras es perdran el pròxim partit a casa davant de l'Osasuna perquè van veure ahir la 5ª targeta groga.
Parlem de bàsquet. El Manresa visita avui la pista del Benfica portuguès a la Champions de la FIBA.
Els del Bages són segons de grup amb 3 victòries i una derrota, mentre que el Benfica es cué amb cap triomf en 4 partits. Emmanuel Kate és el pivot romanès del Baxi.
Nos toca otro partido en Champions. Nos faltan solo 2 partidos para acabar la primera fase. Tenemos muchas ganas de ir a competir, a jugar a nuestro ritmo, a jugar como nosotros sabemos, de llegar con opciones para cumplir nuestros objetivos al final.
El Benfica Baxi Manresa és a 2:15 del vespre i es pot veure per Esport 3.
En ciclisme, el campió del món Tadej Pogačar no participarà a la Volta a Catalunya.
Segons Avança Catalunya Informació, Pogačar no serà a la Volta 2025, una competició que va disputar per primer cop aquest any i que va guanyar. A les pròximes hores se sabrà el calendari definitiu del ciclista de l'equip UAE per al 2025. L'eslové segurament serà el Tour de França, gran objectiu de la temporada, i el Mundial de Kigali a Ruanda. Justament a la concentració de l'equip ciclista UAE a Benidorm també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Periques. El jove ciclista batona de 18 anys s'estén aquest any com a professional a les files del filial de l'UAE. De fet, ja fa un any que l'equip emiratià l'havia fitxat, però no s'ha incorporat fins ara.
Molt bé, la veritat que és tot molt nou per mi, però la veritat que estic disfrutant molt. Sí que és veritat que som molta gent, però, com et dic, a poc anar aprenent i molt content d'estar aquí. Al final és el que dic, que la bici ja la tenia tot el material, però bueno, hem canviat algunes coses per seguir millorant i amb ganes que comenci aquest any.
I a l'hoquei Lliga Masculina, Oriol Vives, jugador del Vic, ha presentat una denúncia avui als Mossos pel cop de puny que va rebre dissabte d'un aficionat del Voltregà a partit jugat a Sant Hipòlit. A la denúncia, Vives inclou també un intent d'agressió del mateix aficionat i insults i escopinades que va rebre el Vic a la seva arribada a la pista. El Voltregà va identificar dissabte mateix l'agressor, que no és soci del club.
No t'ho pots perdre.
Sunset Boulevard, Turbul Boulevard, un carrer de trampa ple de fera.
Dani Anglès celebra 3 dècades de trajectòria professional en el concert 30 anys lluny de Broadway, que ja es va poder veure el cap de setmana a Girona, un recorregut per alguns dels musicals més especials de Broadway que l'han acompanyat al llarg de tota la seva carrera. El concert es fa a les 8 del vespre al Teatre Condal de Barcelona, on Dani Anglès va debutar, per cert, amb 18 anys, i el 10 de gener es podrà veure al Cursal de Manresa. La direcció musical, avui, de Sergi Cuenca.
Perfit Boulevard, tots han oblidat el lloc d'on venen. Són a Sunset Boulevard.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.